Avui rebem el president del Consell Insular de Formentera, el senyor Jaume Ferrer. Benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, doncs per fer una valoració, primer de diversos assumptes. Primer de tot, de la temporada turística. Supos que li haurà arribat el rum-rum aquest, de si enguany està més irregular, menys irregular. Bé, pel que fa a l'entrada de viatgers, ara veiem que en els primers 6 mesos de l'any, segons l'autoritat portuària, ha pujat un 8% l'entrada de passatgers a la nostra illa.
Sí, bé, jo crec que estem arribant ja al final de la temporada turística i que, com fem sempre, les valoracions sempre els faim al final. Jo crec que ha estat una bona temporada, evidentment amb puntualitzacions segurament que hauran de tenir en compte i intentar treballar per millorar totes aquestes situacions que s'hagin pogut produir. Entenem que a Formentera tenim una problemàtica important, que és de la gent d'un dia, que venen de l'illa vecina i també de Dénia, i per tant que aquí ens dona una sensació de col·lapse, que tot i que a Formentera ja hi ha molta gent, però crec que llevant aquesta gent d'un dia durant tota la temporada alta, crec que tindríem una altra sensació. Tindríem molta gent, però tindríem una altra sensació. Tindríem una altra sensació en general a les carreteres, tindríem una altra sensació a les platges d'espai natural, i això d'anar acompanyat amb tota una sèrie de mesures que són les que estan reivindicant des de fa anys en el govern de les Illes Balears, de controlar, regular i limitar els fondatjos a tot el litoral de la nostra illa, per exemple.
Ja està pensant en l'accés, per exemple, de vehicles. Com està aquella normativa, aquella taxa que volien imposar doncs, a l'entrada de cotxes?
Doncs està més complicada del que nosaltres hauríem suposat el primer moment, tot i saber que no seria fàcil, perquè evidentment la competència, com ja sabeu i hem dit en reiterades ocasions, no depèn del Consell de Formentera, i aquí pues, hi ha totes les administracions possibles, hi ha des del govern de les Illes Balears, en tot el que significa el transport, la competència de transports i de mobilitat dins les illes, però també la competència estatal i europea. Per tant, estem esgotant tota una sèrie d'estudis i d'assessoraments per veure si en cas d'aquest govern, perquè si en cas que el govern volgués fer totes les illes, ja ens aniria bé, ens farien un gran favor. El tema està en que segurament cada illa doncs, pensa d'una manera un poc diferent, com a mínim, no? I per tant, estem treballant amb això, ens du molt de temps i molt... estem esgotant totes les vies i ojalà puguem trobar una solució que no serà fàcil de totes maneres perquè aquesta limitació sigui una realitat. Crec que és un acord que varen treure, crec no, el van treure del Consell d'Entitats, tots els partits estan d'acord, una altra cosa és la possibilitat o no de poder arribar en aquesta limitació.
Bé, parlant de cotxes, enguany hi ha hagut una aplicació d'una mida inèdita, que és això de prohibir l'entrada de cotxes i motos a la finca d'allà dins, una finca pública, amb especial valor històric, patrimonial, mediambiental, allà a Escap de Barberia. Com valoren aquesta iniciativa i si pensen de cara a l'any vinent potser expandir-la a altres zones? O...
Bé, en principi, la mesura que es va prendre en aquest indret ja estàvem treballant feia temps, estàvem parlant en el govern de les Illes Balears, que al final, a través de l'empresa Abacua, vos són els propietaris de la finca, i per tant, sí que és veritat que com a Consell tenim la competència en tema de carreteres, i per tant sí que teníem, era una competència, diguem, compartida, es poder regular aquest indret tan important a nivell mediambiental i en tots els sentits, perquè creiem que inclús també a nivell turístic és un indret que la majoria dels visitants turistes que mos visiten a Formentera pues, solen passar per el far d'Escap. Per tant, que vàrem creure que la millor mesura per disfrutar i per percebre aquest indret com a Lucas era el fet de poder entrar a la finca aparcant a l'inici i poder disfrutar-la tot aquell passeig que són més d'un quilòmetre i mig caminant o en bicicleta, que jo he anat en bicicleta i la veritat que va ser un dia que no feia massa bon temps i hi havia una gentala i tothom content i passejant amb els nens en carres de nens. Jo crec que la mesura ha estat positiva en general. És evident que és un pla pilot i que durant l'hivern avaluarem si hi ha possibilitats de millorar i de posar algun servei més que sigui sempre en la línia de protegir el que és l'entorn mediambiental que és aquesta finca, i veurem a veure quines mesures podem aportar per millorar pues, tot aquest indret.
Abans apuntava el tema dels fondejos, no? Enguany el govern balear ha destinat més barques que mai a la vigilància dels ancoratges a la nostra costa, 6 embarcacions en total, però és veritat que van començar tard, a mitja temporada es van quedar sense una barca i van trigar 15 dies en restituir-la. Quina valoració fan des del Consell Insular de la gestió de la vigilància dels fondejos?
Bé, des del Consell Insular, contents, molt contents en el sentit de que el que van demanar en els pressupostos de la comunitat pel 2017 es va fer efectiu, que era un increment del pressupost per poder destinar més recursos humans i materials, això s'ha produït, un increment de la zona controlada, per tant, aquest estiu s'ha controlat des d'Escaló fins a secar la segona. Creiem que és l'indret on més afectació hi ha pel fondeig d'embarcacions. És veritat, i així ho han fet saber el conseller, que van començar el control un mes i pico tard, i això, evidentment, repercuteix en la sensació de control i la sensació de poder tenir un espai, com és el parc natural de les Salines d'Ibis i Formentera, en la part que ens correspon a Formentera, controlat i en condicions, i que demanam que per l'estiu del 2018 la realitat siga que a sud de maig estiga a disposició tot el sistema de control a poder ser del mateix espai que hi ha hagut fins ara, amb més recursos. Això és la nostra intenció. Varen dir en el seu moment que cada any aniríem incorporant noves millores per poder fer efectiu el control a tot el litoral de Silla, i en aquesta línia estem treballant. Evidentment no permetrem, per la part que ens toquen el Consell, que es torni a començar en juny, ja no en juliol, en juny. Crec que el control s'ha de donar de sud de maig fins a 30 de setembre, 15 d'octubre. Aquesta és la intenció del Consell. Evidentment, tornem a repetir que és una competència que no és del Consell, i l'únic que ens queda és intentar que el que té la competència compleixi amb les demandes que des de Formentera li demanem.
De totes formes, en la darrera visita del conseller balear de Medi Ambient, Vicenç Vidal, vostè mateix va sol·licitar que de cara a l'any vinent fos el Consell Insular qui gestionàs aquesta vigilància del fondatge. Això serà possible? En quin moment està això?
No varen demanar que per l'any que ve. Varen demanar que en el moment que es puga... Perdó. En el moment que es puga fes control a tot el litoral de Silla, el Consell està disposat a fer aquesta gestió. En aquest sentit em vaig pronunciar i ho mantenc. Una altra cosa és que es que té la competència, el govern de Silles Balears, i en aquest cas també hi té molt que dir la demarcació de costes, creguen que la gestió l'han de fer ells, com fan ara. Aquí, doncs, el Consell de Formentera poca cosa més hi podrà fer. Crec que seria bo que Formentera pogués tenir aquest control al nostre litoral, perquè crec que seria molt més efectiu el control que no és ara. Evidentment, sempre respectant molt les decisions que hagi de prendre el govern, crec que anem en la mateixa línia. Evidentment, sempre hi ha petites coses que ens agradaria que es solucionassin, però jo crec que la mesura en general ha estat bona, tot i el retard que hi ha hagut, i que evidentment era una empresa nova amb aquest sistema de control, i que evidentment hem de reconèixer que hi ha hagut qüestions que són molt millorables i que per la temporada vinent treballarem en la conselleria perquè es produeixin aquestes millores.
Bé, altres assumptes. La modificació de la normativa urbanística que ha de permetre, entre altres coses, doncs, la construcció del col·legi de Sant Ferran. En quin moment estem pel que fa això?
Bé, estem en disposició ja de poder convocar el plenari ordinari d'aquest mes de setembre, que es produirà el dia 29, divendres dia 29, o sigui divendres de la setmana que ve, i que serà un punt de sorda dels dies l'aprovació definitiva de la modificació de la normativa urbanística en el que respecta en els cascos antics. Com sabeu, doncs hi va haver tot el que és la sentència judicial que ens va obligar a revisar tot el que és els cascos antics a nivell de patrimoni, i així s'ha fet. Tenim tots els informes i tota la feina feta, i ens queda aquest darrer filtre, que és el plenari del Consell de Formentera, en el qual, doncs, entenem que evidentment s'aprovarà la modificació i que posteriorment s'hauran de redactar els plans especials de protecció dels tres nuclis de Sant Francesc, de Sant Ferran i de la Mola, que estan molt avançats i que donaran ja solució definitiva a tot el que són els cascos antics dels tres nuclis de Formentera. Evidentment, això ens permetrà que immediatament després de l'aprovació de la modificació de les normes, des del dia 29 i posterior publicació en el BOIP, podrem ja, amb un tràmit que s'han de fer, donar la llicència en el centre, a la construcció del nou centre escolar de Sant Ferran, que tant demandat ha estat i segueix estant, i que ja jo mateix ja em vaig comprometre a que tant la construcció de l'escola de Sant Ferran com l'estany d'Espeix, la regulació dels fondells de l'estany d'Espeix, serien dos de les prioritats que aquest govern es posaria a treballar en aquesta legislatura, i així ho estan fent. Per tant, esperem que durant el mes d'octubre pues, puguem fer front o donar aquesta llicència en el projecte bàsic de construcció d'aquest centre de Sant Ferran, que per altre costat també permetrà, perquè és un projecte únic i està integrat, la construcció de l'escoleta de Sant Ferran.
Bé, o sigui, a nivell urbanístic, d'una banda recuperen els famosos PEPs, els plans especials de protecció, i per cert, pel que fa a les conseqüències que tindrà aquesta nova normativa o aquesta modificació de la normativa, pel que fa al solar de cases castellones que ha quedat allà...
Bé, el solar de cases castellones, ja sabeu el procés que hi ha hagut des del primer moment. Quan nosaltres el 2010 vàrem aprovar la normativa urbanística, la modificació de la normativa urbanística, aquest solar era una altra cosa, eren tres edificis. Hi havia un pleit a nivell judicial, un procés que es va instar per un particular i que finalment va guanyar i que es van d'enderrocar els edificis, però en el moment de fer la normativa urbanística la realitat d'aquell solar era molt diferent a la que és ara. Evidentment, ara ho tenim molt més fàcil a l'hora de prendre una decisió, perquè primera els jutjats ens diuen què és el que han de fer i què és el que es pot fer allí. Per tant, allí l'únic que es pot fer és reconstruir la part que hi havia construïda anteriorment en els edificis, la casa de cases castellones, en quant a superfície, i uns petits corrals que hi havia. Per tant, és l'únic que es pot fer i, per tant, nosaltres ens hem adaptat únic i exclusivament a el que diu la sentència judicial. Per tant, ara sí que està claríssim què es pot fer i què no, perquè ha dictat per un jutge, no? I així ho han fet.
I en aquest cas es recuperarà l'edificabilitat de quan hi havia els tres al centre comercial, o es reduirà? O...
No, és que allí només es poden fer 200, ho dic aproximadament, sí, sí, uns 240 metres quadrats d'edificació.
Què és el que ocupava abans la casa pagesa?
Efectivament. Per tant, no han de recuperar res. Vull dir, no ho diu el Consell, ho diu un jutge, i per tant, com han fet sempre, pues, hem de fer cas a la justícia, i en aquest cas, pues, transmetem en aquesta modificació a nivell de patrimoni i de les normes subsidiàries el que us diu la sentència.
Bé, parlant d'urbanisme, diversos temes que encara coetgen i de fa molt de temps. D'una banda, el cas Punta Gavina, en aquest sentit recordem que Sunway ha fet una demanda de nul·litat de les llicències de les obres que el Consell va atorgar l'any 2012 per construir les mansions de 400 metres quadrats a Punta Gavina. El Consell, en compliment d'aquesta resolució dels tribunals, hauria de revisar tot el procediment administratiu que va concloure amb l'otorgament d'aquestes llicències, però l'equip de govern ha recorregut al Tribunal Suprem, o sigui, a la més alta instància judicial.
Efectivament, aquí doncs, bueno, és tot una trama que ve de s'inici, si haguessin començat per Punta Prima, haurien pogut acabar en aquesta demanda d'aquest particular, perquè és el mateix empresari, que és una trama empresarial i política en el mateix temps, en contra de gent per Formentera, no de l'equip de govern. Hem de recordar que a nivell de Punta Prima, en el cas Punta Prima, els únics imputats de l'equip de govern del 2010 són 5 consellers i conselleres, i qui els parla per part de gent per Formentera. La part del Partit Socialista no està imputada. Haurien de demanar-li a aquest senyor per què no està imputada aquesta part. Per tant, tota aquesta trama pues, ve en la mateixa línia. I aprofitant que la concessió d'aquestes llicències a la zona de la Gavina pues, ha estat conflictiva i ha estat, d'alguna manera, ha hagut molt cap allà, i encara a dia d'avui, encara, com molt bé m'has demanat, també se'n parla, per un tema de les llicències. Jo vull recordar que aquestes llicències es van otorgar degut a un pla territorial insular aprovat en el Consell d'Eivissa i Formentera el 2005 pel Partit Popular, que permetia edificar en zones, en ell, i zones com és aquest cas. Evidentment, aquestes tres o quatre llicències que s'han donat allà és perquè estaven d'acord a llei. Vull dir, si no haguessin estat d'acord a llei, no s'haurien donat. Ell reclama en su procediment que hi ha errades. Nosaltres entenem que no, des del Consell, que s'han fet bé. En primera instància va guanyar el Consell, en segona instància li han donat raó en part a ell, i nosaltres, davant aquest dubte, hem recorregut en cassació en el Tribunal Suprem. Per tant, serà el Tribunal Suprem el que dictarà si és correcte el que han fet nosaltres, si és correcte el que ens demana aquest senyor, i en conseqüència actuarem.
Bé, i ara que apuntava l'altre cas, no? També tan enllaçat amb aquest altre, el cas Punta Prima, no? Fa poques setmanes, doncs, responsables de l'equip de govern i també tècnics de la casa van anar a declarar davant dels jutjats al respecte. Recordem que en aquest cas, doncs, Leo Stover, el titular del propietari de Punta Prima, demana, doncs, més espai per edificar, un espai que, segons el Consell Insular, és d'edificabilitat zero. Al respecte d'això, doncs, els acusa a la gent de l'equip de govern, doncs, de diverses... o a part de l'equip de govern de diversos delictes de prevaricació i bé, al final doncs, no atendre la normativa vigent. Com estem en això?
Bé, en aquest sentit, bueno, quan vàrem aprovar, com deia abans, la normativa urbanística el 2010, en setembre del 2010, el 2011 es van produir unes eleccions, hi va haver un partit, que Gent per Formentera, que va tornar a ser el partit més votat, no hi va haver un acord amb el Partit Socialista i, per tant, vàrem governar en minoria des de juny del 2011 fins a quasi finals del 2011, i en aquell termini de temps es van produir moltes coses, es van produir doncs, totes les connexions que hi ha hagut a nivell polític entre Partit Popular, Partit Socialista i grup independent en aquell moment, amb su senyor Stuber, per el tema Punta Prima. De fet, tot el tema va iniciar-se el 2011. Si veiem, totes aquestes qüestions que s'han plantejat a nivell judicial estan plantejades a principis del 2012. Per tant, això és una trama político-empresarial perquè tots els anaven bé. Tenien un objectiu comú, que és treure Gent per Formentera del govern. Per què treure Gent per Formentera del govern? Perquè, tal com ha dit el mateix senyor Stuber en mitjans de comunicació, estaven tots d'acord en que allí hi havia d'haver més edificabilitat. Inclús anomenava converses amb su senyor Hilari Ferrer, secretari general d'aquell moment del Partit Socialista, i que ells també estaven d'acord. Per tant, que a més ja, després de la imputació de cinc components de Gent per Formentera i de la no imputació de dos membres del grup socialista que eren els que donaven la majoria absoluta per votar unes normes que varen votar conjuntament, doncs ja s'entén quina és la trama. Per tant, tots hi guanyaven en Leo Stuber perquè traient Gent per Formentera del govern podien tornar a governar la resta, que al final són un poc més o menys, almenys en aquell temps, eren més o menys el mateix. Partit Socialista, Partit Popular i Grup Independent. Amb aquest tema, amb aquesta treure Gent per Formentera del govern, ho tenia resolt. Els partits que en aquell moment estaven a l'oposició governarien i li donarien el que ell demanava. Per tant, aquí guanyaven tots. En aquest sentit, van interposar per tres vies. Una, un contenciós administratiu, que és el que entenem que aviat estarà resolt, perquè estava en cassació i en juliol es reunien per dictar sentència en aquest sentit.
Estem parlant del Suprem, eh?
Del Suprem, en su cas descontenciós administratiu. Després van introduir un tema penal, una querella criminal per tot el que va poder introduir amb aquesta querella criminal, i un altre cas, que és el tema de la responsabilitat patrimonial, que sabeu que són aproximadament uns 27 milions d'euros. Per tant, va treure tota l'artilleria possible, perquè ja no en podia treure més, per cinc consellers de Gent per Formentera. Gent per Formentera sempre han dit que les normes estaven ben fetes. Els jutjats m'ho han corroborat fins a dia d'avui, salvo el tema de patrimoni, que estàvem a punt de resoldre, i que entenem que en su cas de Punta Prima també hem fet les coses bé. Jo espero que en breu puguem tenir la sentència definitiva de cassació de Suprem en su tema de contenciós administratiu, que les normes estan ben fetes, i a partir d'aquí, pues, evidentment, tot l'altre cau amb efecte dominó.
Ens estem quedant sense temps, president, però no voldria que marxés sense comentar-li un parell de coses més. Una d'elles, Sílvia Tur, la diputada per Formentera, va impulsar al Parlament doncs, una proposta perquè el govern espanyol replantejés les seves relacions amb Aràbia Saudita. Nosaltres doncs, no hem quedat tan lluny això, ho dic, perquè cada estiu doncs, tenim aquí un dels integrants de la monarquia saudita. Creu que des del Consell Insular de Formentera es podria fer algun tipus de resolució per recriminar, doncs, en aquest cas, a la casa saudita, doncs, les seves relacions, suposades relacions amb el terrorisme o bé la completa desatenció als drets humans en el seu país?
Bé, a dia d'avui no m'ho han plantejat directament, sí que va ser una qüestió que es va plantejar a nivell de Parlament i que en varen parlar Gent per Formentera. De moment no m'ho han plantejat, però això no vol dir que no m'ho plantegem i ho puguem presentar. Serà una qüestió de parlar-ne. Evidentment, tu ja has dit de què estan parlant i de qui estan parlant. Per tant, entenem que és un tema seriós, molt seriós a tots els nivells i que evidentment s'han de prendre resolucions, s'han de prendre decisions per part de qui li pertoca, que és l'estat espanyol, en tot el que és el tema terrorista que ens està afectant, i amb aquests atemptats de Barcelona i de Cambrils pues, ja hem vist a on estem i en quin punt estem a nivell internacional, però també a cada vegada ho tenim més a prop, i per tant no renunciem a que un moment donat puguem plantejar també en el Consell de Formentera una possible proposició en aquest sentit.
Una proposició tipus declarat persona non grata al príncep Abdulaziz o...
Bé, no, això d'aquí no li puc dir ara perquè tampoc no hem parlat exactament de declarar non grata o... crec que és un tema bastant més ampli que no personificar amb un o amb un altre un cas tan important o un tema tan important com és aquest.
Bé, i ja per acabar, president, com veu el procés que s'està portant a terme a Catalunya? Com veu aquest referèndum que s'hauria de celebrar l'1 d'octubre?
Bé, el veig molt embolicat, les coses, com, vist des de fora i vist des de lluny, molt embolicat. Jo crec que tots ens omplim la boca de participació ciutadana i de donar poder de decisió als ciutadans que allà volin anar i els demanem que ens votin a Formentera mateix, i cosa que no discutiré mai perquè crec que som els primers que estem, que ho duim de sèrie, no? El tema de la participació ciutadana i de poder escoltar la gent. Una altra qüestió són els partits que han de donar solució en aquest tema, que veiem que cada vegada que governa el Partit Popular el tema català s'enquista més i més. Crec que el Partit Popular està maniobrant i tornant molts anys enrere en aquest sentit, i crec que el 2017 no podem permetre que si un poble vol fer un referèndum, que no sabem quin serà el resultat del referèndum fins que es pugui fer i acabi, per tant, crec que un referèndum ha de ser possible, ja no a Catalunya, a qualsevol indret on es vulgui fer aquest tipus de consulta a la ciutadania.
President del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.